TV3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest divendres 30 de gener, jornada en què tornem a parlar del temps perquè ha passat el pitjor de la borrasca Christine, amb més de 100 incidències arreu de les illes. Emergències ha tancat el dispositiu especial a Eivissa, que ha estat l'illa més afectada, però així i tot encara demana precaució. A les 10 s'aixequen tots els avisos grocs de l'AEMET per mala mà i, per tant, la situació serà una mica més tranquil·la, tot i que el cel es mantindrà tapat i dissabte s'espera que torni a bufar el vent. Quina és la previsió per a les pròximes hores? Miquel Salamanca, bon dia.
Bon dia. Bé, de moment és cert que ha passat el gruix del temporal, però no fa anat del tot, perquè ara mateix encara és protagonista. El vent ha bufat en cops forts avui de matinada, de mestral, de ponent, fins a 108 km per hora a la Serra d'Alfàbia. També s'han superat els 90 a les Serres de Llevant, en el cas de Mallorca, i fins a 78 km per hora a l'aeroport d'Eivissa. Tot això, evidentment, acompanyat de temporal marítim. Les ones tornen a passar de 4 metres a la boia de Mahó, i aquesta circumstància continuarà avui cap vespre, tot i que, en principi, aquesta ventada hauria de fluixar una miqueta aquestes pròximes hores, cap a migdia, primera hora del cap vespre. Després es tornarà a reforçar, girarà, serà de llebeig, no serà ja de mestral, circumstància també que durarà poc, perquè avui cap vespre de tard i aquesta pròxima matinada torna el mestral, atenció, en cops forts, podria superar els 100 km per hora en àrees de muntanya de Mallorca i també podria superar els 80 a la resta del territori. A diferència d'aquests dies passats, avui no plourà, això també ja és novetat, però també és una treva relativa perquè aquesta matinada, just quan el vent giri a mestral, com ja han comentat, també esperàvem algunes precipitacions que vindrien acompanyades de tempesta, podrien ser localment moderades, fins i tot en forma de calabruix, cap al nord de les Balears especialment. Quanta temperatura? Hem de dir que avui puja un poquet, de fet podrien tenir qualque valor entre 19, 20 graus, les més elevades, aquestes màximes es donarien cap al nord d'Eivissa i també a punts del nord de Mallorca, i aquesta pujada de temperatura també és transitòria, perquè demà la mestralada torna a baixar i de fet ho podria fer de manera moderada cap al nord de les Balears, amb un ambient relativament fresquet en aquest sector. Hem de dir que ara mateix també tenim 16 graus, en el cas de Palma, 15 a Eivissa, en tenim 14 a Mahó, en tenim 14 a Inca, en tenim 12 a Manacor i en tenim 16 a Sant Francesc Xavier de Formentera.
I així han començat aquest divendres una jornada en què destacant també altres qüestions. Perquè l'actualitat de les darreres hores també ha estat marcada per aquest testimoni.
Gràcies al pueblo de Adamuz. Ese pequeño rincón que nunca olvidaremos y que nunca olvidará. Así como a la ciudad cordobesa a la que nos sentimos y nos sentiremos unidos para siempre.
És la veu de Liliana Sáenz, la filla d'una de les víctimes de l'accident ferroviari d'Adamuz.
La va pronunciar durant la missa funeral celebrada a Hora Baixa a Huelva. Abans, el ministre de Transports, Òscar Puente, va compareixer al Senat. Allà, l'oposició li va reclamar una dimissió, cosa que ell descarta.
I un altre dels sons destacats de les darreres hores és el dels tractors a les carreteres de Mallorca i Menorca. Les retallades en la política agrària comuna i el tractat de lliure comerç amb Mercosur van centrar les protestes del sector primari d'ahir.
Els pagesos de les illes han mostrat el seu descontentament sortint amb els tractors a les carreteres. Entre les reclamacions hi ha que els productes de fora no es puguin vendre igual que els productes locals quan utilitzen fitosanitaris prohibits a Europa. Joan Company és el president de SAGE.
Això és el més important de tot, que el menjar que entri pot ser més barat, el que ha de ser igual de segur.
La Policia Nacional ha detingut 6 persones relacionades amb les amenaces i els tirs que es van produir a la barriada de Verge de Lluc de Palma aquest dilluns.
El grup d'homicidis ha detingut els presumptes autors després de la investigació per aclarir els fets. Recordem que dues persones resultaren ferides de manera lleu.
El salari mínim interprofessional augmentarà un 3,1% amb efectes retroactius des del 1 de gener.
Així ho han acordat aquest dijous Ministeri de Treball i Sindicats amb el rebuig de la patronal COE. Seran 37 euros més al mes, la qual cosa el situaria a 1.221 euros per 14 pagues que seguiran sense haver de tributar l'IRPF. Unai Sordo és el secretari general de Comissions Obreres.
Y porque yo creo que una subida del 3,1%, que además no va a llevar aparejado un sobrecoste fiscal, porque ya se han tomado medidas o se han aplatado medidas, en este caso desde el gobierno, para que eso no sea así, es una subida perfectamente razonable y que pueden asumir las empresas sin minorar los ingresos en el impuesto de sociedades.
En els esports, parlant de ciclisme, perquè Enric Mas ha tornat a la competició i ho ha fet a la Challenge Mallorca. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Molt bon dia. Enric Mas torna a competir 6 mesos després del Tour i es queda a només 4 segons de la victòria a la contrarrellotge per equips de la Challenge Mallorca, mentre no descarta prendre part avui al trofeu de Lluc. Per altra banda, el Real Mallorca prepara com una final el partit de dilluns contra el Sevilla, pendent de Morlanes, amb possibles baixes importants i amb el mercat de fitxatges a punt de tancar. Per cert, que avui a partir de la 1 del migdia entrevistarem el davanter del Real Mallorca, Vedat Muriqi, al programa Esports 3. I el Fiwi Palma reprèn avui la competició a la primera FEP amb una sortida exigent a Burgos contra el Tizona.
Són les 8:06, amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Toni Escanelles, Cristina Bausà i Sandra Martínez de la redacció. Escoltau l'Informatiu Matí.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Ricardo Chamorro, Andrés Gallardo, David Cordón, Maria Claus.
Aquest era el moment en què el bisbe de Huelva recordava cada una de les víctimes de l'accident ferroviari d'Adamuz durant la missa funeral celebrada aquest dijous hora baixa al Palau d'Esports Carolina Marín. Una cerimònia llarga, carregada d'emocions i presidida pels Reis d'Espanya.
El funeral s'ha fet a Huelva perquè 17 de les 45 víctimes mortals eren d'aquesta província. El bisbe de la diòcesi, Santiago Gómez, ha llançat un missatge d'unitat durant l'homilia, recordant que quan s'apaguin les càmeres, el patiment de les famílies continuarà.
Acompañarlas en su duelo y reparar las consecuencias del daño que han recibido será una tarea larga y exigente para todos. Compromete a la sociedad entera y también a quien tienen responsabilidades públicas.
Ha estat una cerimònia marcada per les llàgrimes i l'emotivitat. Liliana Sáenz és la filla d'una de les víctimes de l'accident i representant dels familiars dels difunts.
Gracias al pueblo de Adamuz. Ese pequeño rincón que nunca olvidaremos y que nunca olvidará, así como a la ciudad cordobesa a la que nos sentimos y nos sentiremos unidos para siempre. Sin pensar en las consecuencias, no dudaron en sumirse al caos de los hierros retorcidos, de la sangre, del dolor y de las lágrimas.
També ha agraït l'ajuda de les institucions, tot i que ha lamentat la lentitud amb què se'ls dona la informació. Amb tot, però, Sáenz ha demanat veritat.
Y es que lucharán por saber la verdad, porque solo la verdad nos ayudará a curar esta herida que nunca cerrará. Sabremos la verdad. Lucharemos para que nunca haya otro tren. Pero lo haremos desde la serenidad, desde el alivio.
Unes paraules que ha pronunciat davant els reis Felip i Letícia, que han donat el condol als familiars de les persones que varen morir en el doble descarrilament i els que varen resultar ferits. També hi eren present les principals autoritats polítiques, entre elles el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la vicepresidenta primera del govern espanyol i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, i els ministres Ángel Víctor Torres i Luis Planas.
Qui no era a la missa funeral és el ministre de Transports, Òscar Puente, que aquest dijous tenia una doble compareixença en el Senat per donar explicacions sobre els accidents d'Adamuz i el de Gelida a Catalunya. Han estat intervencions marcades pels estira i arronses amb l'oposició, qui li ha demanat que dimiteixi en diverses ocasions.
La tensió ha estat palpable des del primer moment. Els senadors populars l'han rebut així. El ministre Puente, però, considera que no hi ha cap motiu per fer-ho.
¿Sabe por qué me piden ustedes tanto la dimisión? Por lo contrario de lo que ustedes sostienen, es porque yo realmente les molesto. Y les molesto no porque no haga bien mi trabajo, sino justo por lo contrario, porque lo hago muy bien. Eso es lo que a ustedes les molesta, claro.
Ara bé, també li han demanat la dimissió pels casos ferroviaris a Catalunya. El portaveu de Junts al Senat és Eduard Pujol.
Usted debe dimitir. Señor Puente, dimita. Això s'ha acabat, s'ha acabat. En el caso de Rodalies, usted estaba avisado, avisado por Junts.
La portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Sara Bailac, li ha retret que no s'encarregàs de la crisi de Rodalies. El ministre, però, ho ha justificat pel desastre a Andalusia.
Nada del caos descomunal de Rodalies ha sido motivo suficiente para que usted se desplace a Catalunya.
No hemos negado la situación de descoordinación que hemos vivido esta semana, es verdad, en circunstancias muy difíciles.
La dreta de l'hemicicle ha estat molt crítica en Puente, però també per l'absència del president espanyol Pedro Sánchez, qui sí que compareixerà a petició pròpia al Congrés dia 11 de febrer. Alicia García és la portaveu popular en el Senat.
Si con 46 víctimas mortales el presidente del gobierno no viene al Senado, ¿qué tiene que ocurrir en España para que el presidente venga? Hay un presidente cobarde con la verdad, cruel con las víctimas y déspota con el Parlamento.
Minuts abans de la compareixença de Puente, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat la creació d'una comissió d'investigació sobre l'accident d'Adamuz al Senat, on té majoria absoluta. Són les 8 i 11 minuts. La nova política agrària comuna, que implica retallades pressupostàries i el tractat de lliure comerç entre la Unió Europea i Mercosur, van centrar les protestes del sector primari d'ahir. Els pagesos de les illes han mostrat el seu descontentament sortint amb els tractors a les carreteres. A Mallorca, la més multitudinària va ser la convocada per Asaja, les cooperatives agroalimentàries de les illes i la Unió de Petits Agricultors, UPA, a Ariany. La més visible, però, va ser la que va arribar a Palma, d'Unió de Pagesos i APAEMA.
En aquest cas, més de 40 tractors varen protagonitzar una marxa en caravana des d'Inca fins a Palma. Entre les reclamacions, allà que els productes de Mercosur no es puguin vendre igual que els productes locals perquè utilitzen productes fitosanitaris prohibits a Europa. Sebastià Ordines és el secretari general d'Unió de Pagesos.
Per combatre Mercosur, només podem xerrar de producte local. No ens preocupa tant que el PAC dels pagesos baixi un 20%, sinó que hi ha més d'un 20% de pagesos professionals que no cobren PAC, que no entenen dins el sistema, i per tant, nosaltres el que demanem és que tots hi puguin entrar.
Mateixa reivindicació que feren més d'un centenar de tractors en l'altra protesta que va reunir més d'un centenar de vehicles a Ariany. Jerònia Bonafé és la presidenta de les cooperatives agroalimentàries i Joan Company, el president de Saja.
Que entrarà en producte amb unes normes de producció molt més inferiors a les nostres.
Això és el més important de tot, que el menjar que entri pot ser més barat, el que ha de ser igual de segur.
També demanen que es tingui en compte la insularitat. La secretària executiva d'UPA, Joana Mascaró, explica que produir a Mallorca és un 30% més car que a la península.
Les nostres explotacions pues, estan més obsoletes, ens costa molt més, nosaltres podem ens adaptar i de cada vegada estem més enrere perquè nosaltres no podem fer les inversions que estan fent la resta dels nostres companys perquè nosaltres, clar, guanyem menys i de cada vegada estem més en fora d'ells.
I a Menorca, més de 150 pagesos amb desenes de tractors van alçar la veu pel mateix motiu. Es van aplegar ahir migdia al recinte firal d'Es Mercadal convocats per les organitzacions agràries. Etzel Camarasa.
Amb algunes pancartes, sense pagesia no hi ha futur o Mercosur mata el camp. El sector agrari de Menorca reclama que la nova política agrària comuna, la PAC, tingui un pressupost propi i suficient, un únic reglament d'aplicació, simplificació administrativa real, reconeixement de la doble insularitat i compensacions estructurals pels sobrecostos permanents pel fet de ser una illa no capitalina. Sentim Lluís Nadal, de Grame, Marga Llambies, d'Unió de Pagesos i Catalina Pons, de FACME.
I ens estem jugant el futur del camp, futur, potser d'aquí a 10 o 15 anys. Us ho estan jugant, eh? Vull dir, la gent no és conscient.
Els últims 30 anys mirant de no tirar fitos, vacunes en els animals i tot controlat perquè vinguin productes de fora, que si no passen les aduanes amb els mateixos, en les mateixes condicions que nosaltres ho estem produint, ens veiem totalment desfavorits.
El més important és que com neguem benvinguts, com veig les tresopes i les cooperatives, tots anem a una, tots estem d'acord.
Rebutgen l'acord Unió Europea amb Mercosur en la formulació actual. Temen que permeti l'entrada de productes agroalimentaris amb normes d'exigència inferiors als que els demanen els pagesos de la Unió Europea.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Són les 8 i quart. Aquestes darreres hores també hem conegut que la Policia Nacional ha detingut a 6 persones relacionades amb les amenaces i els tirs que es van produir a la barriada de Verge de Lluc de Palma dilluns passat.
El grup d'homicidis ha detingut els presumptes autors després de la investigació per esclarir els fets. Recorden que dues persones varen resultar ferides de manera lleu en aquest succeït.
I un centenar de policies locals de Palma van protestar aquest dijous davant de cort per exigir al batle Jaime Martínez el compliment del pla d'ordenació del cos. Els agents demanen una reestructuració de la feina i una millora retributiva per l'augment dels torns del cap de setmana, festius i nocturnitat, una situació que afecta prop de 800 policies.
Representants del sindicat CECIF, el Sindicat Professional de Policies Municipals, Comissions Obreres i UGT s'han manifestat per demanar al batle que compleixi amb el compromís que va adquirir amb ells i que reestructuri una organització que fa 15 anys que té el mateix organigrama i està obsoleta. Una mesura que, a més, apunta beneficiaria els ciutadans. Agustí Sánchez és portaveu del CECIF.
Totalment aturades, la policia està totalment decepcionada en la balda de Palma perquè ens han enganat. Ens han enganat totalment. Ja pot dir el que vulgui, de que estan pendents d'un informe i tot això. Mos és igual perquè mos han enganat. Dia 1 de gener s'havia de posar en marxa el pla d'ordenació. Avui són dia 29 de gener, per tant, tant han tingut temps de sobre.
I el pas de la borrasca Cristin s'ha saldat amb més de 100 incidents, dels quals el Manco 65 han estat a Eivissa i 14 a Formentera, que se n'han duit la pitjor part. A Menorca, a Mallorca, volíem dir. Hi va haver el Manco una trentena d'actuacions, el gruix, gairebé la meitat, varen ser caigudes d'arbres. Una de les més destacades, a Cala Tarida, a Eivissa, on el vent va tombar un pi centenari de grans dimensions que va caure just damunt un habitatge quan el propietari hi era dins.
Un gran ensurt que no va caure a víctimes, parlant d'un pi de 25 metres. Aquest fort vents de Cristin feien trontollar aquest pi, per la qual cosa el propietari va avisar el servei d'emergències, però ja era massa tard.
I de repent, a les 4 en punt de la tarda, vaig trucar a lo que és el 112 per dir-li als bombers: escolta, veniu a apuntar al pi que s'està a punt de caure. Va ser trucar al 112 i va picar contra la casa, tal qual. O sigui, va picar. I, pues, us podeu imaginar, un pi que pot passar, no sé, 8, 9 tones, enorme, de 20 i pico metres d'alt, pues imagina't l'hòstia que fot a la casa.
De moment es troba reallotjat a casa d'un amic mentre es retira l'arbre i s'avaluen els danys. El vent també va fer que 6 embarcacions es desfermassen dels seus amarraments a l'estanc del Peix a Formentera, i els bombers d'allà també han precintat la zona d'Escopinà per desprendiment de roques, com la que fa 2 anys va caure matant un nadó de mesos.
En tot cas, i en parlàvem fa només uns minuts amb el meteoròleg Miquel Salamanca, les illes encara es mantenen les alertes per meteorologia adversa, groga pels fenòmens costaners de tot l'arxipèlag i groga també per vent a Menorca. Unes alertes, però, que han permès tancar el dispositiu especial d'emergències a Eivissa, però encara així es demana precaució durant les pròximes hores.
Per avui l'alerta bàsica, la groga, es mantén fins a mitjan de matí, però dissabte tornen els vents forts i s'estenen fins a l'interior de les tres illes, vents de més de 80 km per hora durant tot el dia i fins i tot fins a la nit, pràcticament, al nord i nord-est de Mallorca i també la Serra de Tramuntana. Diumenge, això sí, podria tornar la calma.
I la península també ha patit, i molt, les conseqüències de les dues borrasques consecutives en les darreres hores. La part més afectada ha estat la del sud, sobretot Andalusia, on prop de 650 persones han estat desallotjades a zones rurals de Jerez per la crescuda del riu Guadalete. Tot això a banda d'altres 3.000 incidències gestionades per l'U2 a la comarca.
L'escala estatal, la borrasca i els altres fronts han provocat vents molt forts de més de 150 km per hora, pluges intenses i incidències generalitzades a gran part de l'estat, amb infraestructures afectades i alertes meteorològiques actives. La neu també ha estat protagonista a la península i ha ocasionat rescats, moltes carreteres afectades, més de 170, i també la suspensió de classes en diversos municipis. A Portugal, el temporal ha deixat els talls elèctrics que han afectat 800.000 usuaris, caigudes d'arbres, una d'elles amb una víctima mortal, però també inundacions i problemes de mobilitat, sobretot al nord del país, amb l'activació d'alertes per pluges i mala mà.
Escoltau l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
¿Quieres ir a Somoza a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Són les 8:19. El govern central preveu començar a tramitar les sol·licituds de regularització extraordinària de migrants a principis d'abril. Des del primer moment de l'anunci del decret dimarts, les entitats socials que fan feina amb migrants van començar a rebre una allau de peticions d'informació.
És el cas, per exemple, de Càritas. El telèfon de l'assessoria jurídica d'aquesta entitat vinculada al Bisbat de Mallorca va començar a sonar sense aturar dimarts i ho explicava així Maria Crespí, advocada de l'entitat.
Treia fum el telèfon. Primer de tot era si la notícia era real i després com podran sol·licitar aquesta regularització.
I entre les persones interessades, na Laura, colombiana, fa 3 anys que viu a Mallorca, encara no té papers i ara celebra que podrà accedir a una feina millor, també pagar els seus impostos i que també podrà anar a visitar la seva família, que fa molt que no veu.
Más allá de regularizarte, protegerte, de asumir y aceptar que estamos aquí, es también todo lo que conlleva en lo emocional, en lo psicológico, en las vidas íntimas. Con mejores sueldos, a una seguridad, voy a poder empezar a pagar los impuestos, ¿no? Que esto también es una forma de ser parte de la sociedad. Pero además yo también ya podría decir, voy a ir a visitar a mi familia después de tanto tiempo.
Càritas rebutja l'argument de l'efecte crida que atribueix el govern balear a la regularització extraordinària de persones migrades.
La presidenta del govern, Marga Proens, ha rebutjat les crítiques de les entitats socials i insisteix que la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol generarà un efecte crida a les Illes Balears.
Immigració vinculada a contracte de feina, sí. Immigració que ve a aportar, sí. Immigració que s'integra, sí, són benvinguts i contribueixen, com han contribuït al llarg de la història, a fer avançar la nostra societat, aquest procés oportunista, irresponsable i sense cap garantia, evidentment no.
Idò, precisament fa unes hores, Pedro Sánchez ha defensat aquesta mesura a través d'una piulada a X.
Ha estat en resposta a una publicació d'Elon Musk on el multimilionari amb 233 milions de seguidors compartia un vídeo que qualificava la regularització d'enginyeria electoral per derrotar l'extrema dreta. El president li ha respost: Mart pot esperar, la humanitat no. Recordem que els regularitzats no poden votar, a excepció de les eleccions municipals i amb determinats requisits.
Són les 8:22. Salut ha vacunat a 31.000 persones més contra la grip en la campanya del 2025-2026 en relació amb l'anterior programa de vacunació. Aquesta xifra suposa que més de 219.000 persones a les Balears s'han immunitzat contra el virus. Això és un 3,5% més que en la campanya 2024-25.
I les dades indiquen que enguany s'ha arribat a una cobertura del 33% de la població, una tercera part. La consellera de Salut, Manuela García, ha destacat que en el darrer 3 anys ha pujat un 12% el nombre de persones immunitzades contra aquesta malaltia. Segons la consellera, és important que s'hagi trencat la tendència dels darrers anys en què hi havia molt baixes taxes de vacunació.
Esto no es casualidad, y porque las casualidades es un resultado de un trabajo intenso también por parte de Salud Pública y de realizar una estrategia global de salud pública que se ha cuidado desde el primer momento. Por lo tanto, es importante tener estrategia, que luego la comentará, la estrategia que hemos seguido, y también, por otro lado, el trabajo coordinado.
Per cert, que tot i que l'estat espanyol ha perdut l'estatus de país lliure de xarampió, Salut assegura que la taxa de vacunació a l'arxipèlag és bona.
I és per això que des de la Conselleria de Salut es vol llançar un missatge de tranquil·litat. A més, la directora general de Salut Pública, Elena Esteban, ha assegurat que enguany no hi ha hagut cap cas a les Balears i ha fet aquest balanç de les xifres de l'any passat.
Con respecto a los casos de xarampió, en 2025 tuvimos un brote con 35 casos que se cerró y eran casos importados de Uzbekistán, de Vietnam, uno de Uzbekistán, Vietnam, uno de Marruecos, y 28 eran de origen desconocido. A veces es difícil saber de dónde procede un caso índice.
I abans dels esports, quan són les 8 i 24 minuts, volem destacar una notícia relacionada amb aquesta casa. IB3 Ràdio posa en marxa avui el salt a la ràdio digital amb la primera emissió autonòmica en DAB més de tot l'estat. El centre de telecomunicacions de Sant Llorenç de Balàfia serà l'epicentre d'aquesta fita. Eivissa serà la primera de les illes amb el nou projecte tecnològic. A Menorca començarà en les pròximes setmanes i Mallorca s'hi incorporarà a principis de març.
La ràdio digital ofereix un so més net, millor recepció de mobilitat i més capacitat de nou continguts. No substitueix internet, però millora l'oferta i bona part d'aquests nous equips i també la majoria de cotxes nous disposen ja d'aquesta tecnologia. L'iniciativa d'IB3 Ràdio, pionera a Espanya, està possible gràcies a l'impuls d'IB Digital.
Són les 8 i 25 minuts, ara els esports.
Informatiu matí. Esports.
I avui parlam de ciclisme, perquè Enric Mas ha tornat a la competició i ho ha fet a la Challenge Mallorca. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Molt bon dia. El ciclista artenenc amb el Movistar Team es va quedar a només 4 segons de la victòria a la contrarrellotge per equips amb sortides a Salines i arribada a la Colònia de Sant Jordi. Mas ha tornat a vestir el mallot 6 mesos després del seu abandonament al Tour de França i és conscient que encara necessita rodatge per recuperar el millor nivell.
Molt malament. Ha estat el primer dia després de tant de temps. Res, ja s'ha tornat. Vocabulari ciclista, se m'han inflat les cames i bueno, he deixat el grup quan duen d'haver 15-16 minuts de crono.
El Red Bull Bora, liderat pel vigent campió del món de contrarrellotge Remco Evenepoel, es va dur el trofeu amb un temps de 23 minuts i 55 segons. El Movistar Team es va quedar a només 4 segons i Enric Mas, satisfet també per la feina del seu equip, va parlar del seu objectiu personal en aquest inici de temporada.
Disfrutar, tornar a disfrutar la competició i enganxar-me dins la competició. De fora tant de temps, com hem dit, pues, és difícil la sensació de velocitat, d'estar dins un pilot, bueno, d'esperill que du això, pues, torna'm a enganxar i pot arribar a les pròximes cites, pues, en confiança i bé.
I tal vegada la pròxima cita sigui avui, perquè l'artenenc no va descartar la seva participació al tercer trofeu de la Challenge en Mallorca. Aquest trofeu amb sortida a Souba i arribada al Santuari de Lluc i un total de 154 quilòmetres de recorregut que el podreu seguir per IB3. En futbol, el Real Mallorca continua preparant el partit de dilluns contra el Sevilla. Els vermells faran avui matí la quarta sessió d'entrenament de la setmana i la gran novetat a la convocatòria podria ser el migcampista Manu Morlanes. En canvi, no s'han entrenat amb el grup i podrien ser baixa el capità Antonio Raillo, Maraix Cúmbula i Toni Lato. Pel que fa a la classificació, el Mallorca és en zona de descens amb 21 punts, mentre que el Sevilla en suma 24. Amb aquestes xifres, guanyar els andalusos l'ús d'ossos amb moix es converteix gairebé en una obligació. Escoltam el porter del Mallorca, Leo Román.
Yo pienso que finales son todas. O sea, creo que cada partido es importante, ya sea este, o sea el siguiente o sea el pasado. Creo que siempre hay que afrontar los partidos con esas ganas de ganar y sobre todo con esa ambición de querer sacar siempre los tres puntos. Entonces, bueno, es un partido muy importante, no lo catalogaría de final, pero sí de un partido clave.
A més, el mateix vespre del partit contra el Sevilla es tancarà el mercat de fitxatges i Leo Román va mostrar confiança que la direcció esportiva pugui trobar reforços per millorar la plantilla.
Hombre, fichajes que mejoren lo que hay siempre son bienvenidos y siempre es bueno, evidentemente, pero ese ya no es mi trabajo. Yo me tengo que dedicar a parar balones y poco más. Entonces, creo que eso es trabajo de otras personas que creo que lo están haciendo bien y bueno, si pueden traer algo que mejore, pues evidentemente que bienvenido sea.
Per cert que avui a partir de la una del migdia entrevistarem el davanter del Real Mallorca, Vedan Morici, el programa Esports 3. I ja coneixem l'horari de la jornada 24. El Mallorca rebrà el Betis a Sant Moix el diumenge 15 de febrer a les 9 del vespre. Per altra banda, el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid estaran pendents avui del sorteig del play-off de la Champions, que es farà a les 12 del migdia a l'Europa League. El Real Betis ha aconseguit l'objectiu i ja és als vuitens de final de l'Europa League després de guanyar el Feyenoord per 2-1 en la darrera jornada de la fase regular. En canvi, el Celta de Vigo s'ha quedat sense miracle després d'empatar a 1 davant l'Estrella Roja i haurà de disputar el play-off per intentar accedir a la següent ronda. I en bàsquet avui torna la primera fet. El Figo i Palma s'enfrontarà al Tizona a Burgos quan falti un quart per a les 9 del vespre. Escoltam l'entrenador del Figo i Pablo Cano, que ha parlat del rival.
Tizona és un equip que està en una necessitat de conseguir resultats, però que no se corresponde esa necessitat a conseguir resultados, a que ellos estén jugando mal. De hecho, creo que ofensivamente es un equipo que tiene las cosas claras, que sabe jugar muy bien, que consigue transiciones con facilidad, algo que tiene mucho mérito.
El conjunt mallorquí és nova amb 24 punts i l'equip burgalàs, que és un dels coets de la classificació, només ha aconseguit una victòria a les darreres 8 jornades. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Hem arribat a les 8:30, ara és moment de repassar quines seran les claus d'aquest divendres. Els familiars de les víctimes de l'accident d'Adamuz demanen que es conegui la veritat i agraeixen la solidaritat de la localitat cordobesa.
Ho han dit durant la missa funeral celebrada ahir a hora baixa a Huelva. Abans, el ministre de Transports, Òscar Puente, va compareixer al Senat. Allà, l'oposició li va reclamar dimissió, que dimitís, cosa que ell descarta.
I la nova política agrària comuna i el tractat de lliure comerç entre la Unió Europea i Mercosur van centrar les protestes del sector primari.
Els pagesos varen mostrar el seu descontentament sortint amb els tractors a les carreteres. Entre les reclamacions, demanen que els productes de fora no es puguin vendre igual que els productes locals quan utilitzin fitosanitaris prohibits a Europa.
El pitjor de la borrasca, Cristina, ha passat amb més de 100 incidències arreu de les illes.
Emergències ha tancat el dispositiu especial a Eivissa, que ha estat l'illa més afectada. A les 10 s'aixequen tots els avisos grocs de l'AEMET per mala mà.
A partir de les 8 i 45 minuts serà el torn a l'informatiu matí de les desconnexions insulars. A Eivissa, el Tribunal Suprem ha confirmat l'absolució de l'expresident del Consell de les Pitiuses, volien dir, ha confirmat l'absolució de l'expresident del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, en el cas Punta Prima. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. Ha desestimat el recurs de cassació interposat per l'empresa Sunway amb interessos urbanístics a la zona i ratifica així la manca de responsabilitats penals dels quatre membres de Gent per Formentera que l'any 2010 van aprovar les normes subsidiàries i el pla territorial que va protegir aquesta zona.
I l'Ajuntament de Maó ha decidit no donar cap llicència més per construir piscines durant el Manco un any. Etzel Camarasa, bon dia.
Bon dia. El ple s'ha aprovat aquesta moratòria amb l'objectiu de millorar la gestió de l'aigua i evitar-ne el consum excessiu. La mesura era una condició d'ara Maó per aprovar els pressupostos. Aquesta suspensió temporal de llicències servirà per revisar i actualitzar els criteris i les normes urbanístiques per atorgar-les. Durant els darrers 10 anys, el Departament d'Urbanisme ha rebut 278 sol·licituds per construir piscines. La gran majoria d'aquestes, 150 durant els darrers 4 anys.
A Mallorca, protesta dels policies locals de Palma a Cort per reclamar al Batlle que posi en marxa el pla d'ordenació del cos. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. A prop de 200 agents s'han concentrat aquest dijous davant les portes de l'Ajuntament per reclamar una reestructuració de la feina i una millora retributiva, tot plegat per l'augment dels torns de cap de setmana, festius i nocturnitat, una situació que afecta uns 800 policies. Els sindicats asseguren que el pla hauria d'haver entrat en vigor el 1 de gener i avisen que seguiran amb aquestes protestes si el Batlle no el posa en marxa.
Ara dedicam l'entrevista del dia al canvi climàtic i al turisme.
Informatiu matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
El Banc d'Espanya organitza avui a la Cambra de Comerç de Mallorca una jornada sobre les implicacions del canvi climàtic sobre el turisme i se centra en un debat històric, el de la necessitat de passar de la intensitat a la generació de valor en territoris com les Balears. Entre els participants hi haurà Soledad Núñez, subgovernadora del Banc d'Espanya, que parlarà sobre les implicacions per a l'estabilitat financera. També es farà una taula redona i un dels participants serà Cristina Monge, que és analista política, professora de Sociologia a la Universitat de Saragossa. El seu darrer llibre, La gran oportunitat, reflexiona sobre la possibilitat que l'actual context climàtic, que és molt complicat, permeti construir, si s'actua bé, una transició cap a un model més just i que reforci la democràcia. Ara la saludam, és a l'altra banda del telèfon. Cristina Monge, bon dia.
Bon dia, què tal?
Com podem convertir una amenaça, com és el canvi climàtic, en una oportunitat si pensem, per exemple, en un sector econòmic com és el turisme, que és molt dependent del clima, de quin temps fa?
Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es entender esta transición que ya está en marcha y que tenemos que acelerar, porque llevamos transición ecológica, como una oportunidad para repensar algunos de los elementos de nuestra sociedad que no funcionan, que generan mayor desigualdad y que no ayudan a la convivencia, sino que la dificultan. En ese sentido, la transición ecológica, por ejemplo, en materia de turismo, debería llevarnos a apostar más por un turismo de calidad, menos intenso probablemente, ¿no? No es tanto la cuestión de cantidad, sino de calidad, agregando valor añadido y ayudando a conservar el territorio y a regenerar el territorio. Existen cada vez más experiencias de turismo asociado a la regeneración de los territorios en un modelo que huye de ese consumo intensivo de recursos que suponen muchos de las estrategias de turismo que hemos conocido y que apuesta por conservar, recuperar, regenerar y poner en valor el conjunto de elementos que suponen mi territorio, desde la gastronomía hasta los valores culturales, pasando por supuestísimo por el paisaje y la convivencia con sus gentes. Por lo tanto, digamos que esa transición nos obliga a repensar el modelo turístico y tenemos una oportunidad para hacerlo de forma mucho más coherente con la conservación y la recuperación del conjunto del territorio.
El mateix títol de les jornades, com dèieu, parla de passar de la intensitat del volum al valor, però encara tenim una idea dins el subconscient de progrés econòmic molt vinculat al volum, per exemple, els rècords d'arribades de turistes. És possible fer un canvi de mentalitat cap a la direcció contrària, posar aquest accent cap al valor?
Por supuesto, no solamente es posible, es que es necesario. Ese modelo que describes también, ¿no? Tan intenso, basado en la cantidad, suele ser un modelo que depredador del paisaje, depredador de los recursos naturales, depredador del territorio. Un modelo que llega incluso a su máxima contradicción, y es que muchas de las personas que se emplean en el ámbito turístico no pueden ni siquiera permitirse pagar una vivienda, debido a toda la especulación en materia de vivienda que genera ese tipo de modelo turístico. Además, un turismo que tiene como reclamo, por ejemplo, la belleza de un territorio, en el caso de Baleares, ¿no? La enorme belleza, la enorme disfrute que supone toda la comunidad autónoma del conjunto de las islas, se cae por su propio peso si de repente empieza a tener un modelo turístico que acaba con esos recursos, que degrada esos recursos, que perjudica esos recursos. De alguna forma es como matar a la gallina de los huevos de oro, por decirlo abiertamente. Es decir, generar una espiral de consumo intensivo de tal manera que los valores que te hacen ser un atractivo turístico tan importante te los acabas cargando, precisamente por esa intensidad y por esa espiral de crecimiento continuo.
Imaginem que els canvis que s'han de fer han de ser globals. Fa només uns dies es va confirmar aquesta sortida dels Estats Units dels acords de París, de nou. Vos preocupa que això pugui provocar desesperança, que baixem els braços i ens donem un poc per vençuts amb aquesta transició que defensau que és tan necessària?
Mira, realmente es una mala noticia que Estados Unidos haya hecho efectiva ya la salida del Acuerdo de París, ¿no? Estamos hablando que es el segundo país que más emisiones emite y, por lo tanto, el hecho de que abandone estos compromisos es mala noticia. Pero hay que verlo también desde otro ángulo. Las inversiones en fondos verdes, las inversiones en energías renovables, en aquellas materias asociadas a la transición ecológica, no han dejado de crecer, ni siquiera desde que Trump llegó al poder. Son inversiones que no solamente quieren apostar por un modelo de desarrollo, sino que huyen también del riesgo financiero que suponen las inversiones en combustibles fósiles. Por lo tanto, por esa parte, la transición sigue en marcha. Pero hay más. En estos momentos, gracias a Trump, cada vez más países, cada vez más sectores económicos y más ciudadanos y ciudadanas estamos comprobando la enorme dependencia, por ejemplo, que en Europa que nos genera tener un modelo basado en combustibles fósiles, combustibles que no tenemos nosotros, carecemos de petróleo, carecemos de gas. Nuestros proveedores son países tampoco amigables como Rusia, lo hemos vivido con la guerra de Ucrania, los países productores de petróleo del ámbito de Arabia Saudí y en estos momentos también Estados Unidos. Seguir manteniendo ese modelo es seguir manteniendo esa dependencia. Por lo tanto, vamos a asistir, de hecho se está viendo ya en algunos sitios, a un alza, a un rearme, si permites la expresión bélica, ¿no? A un incremento de la apuesta por la sostenibilidad, justamente al ponerse en evidencia las enormes debilidades que nos genera tener un modelo tan basado en unas fuentes de energía, unos combustibles fósiles de los que carecemos.
Cristina Monge, analista política, professora de Sociologia a la Universitat de Saragossa. Moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IB3 Ràdio.
Moltes gràcies.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
I quan falten 20 minuts per les 9 del matí, destacam altres titulars importants a la crònica estatal i internacional. I el primer és econòmic, perquè el salari mínim interprofessional augmentarà un 3,1% amb efectes retroactius des del dia 1 de gener. Així ho han acordat aquest dijous el Ministeri de Treball i els sindicats amb el rebuig de la patronal COE.
Això serà en 37 euros més al mes, la qual cosa situaria 1.221 euros per 14 pagues que seguiran sense haver de tributar l'IRPF. Unai Sordo és el secretari general de Comissions Obreres.
Y porque yo creo que una subida del 3,1%, que además no va a llevar aparejado un sobrecoste fiscal, porque ya se han tomado medidas o se han aplatado medidas en este caso desde el gobierno para que eso no sea así, es una subida perfectamente razonable y que pueden asumir las empresas sin minorar los ingresos en el impuesto de sociedades.
L'augment s'aprovarà en un Consell de Ministres a meitat de febrer, probablement dia 17, i també s'ha acordat prohibir que la pujada absorbeixi els plusos, tal com s'acostuma a fer, una decisió que per la patronal és una trampa.
I avui també estan pendents els Estats Units i del ressò que pugui tenir la convocatòria d'aturada nacional en protesta per l'actuació dels agents de l'ICE a Minneapolis, que ha provocat centenars de detencions i les morts d'Alex Pretty i Rin Good.
No treballem, no comprem, no anem a classe. Aquest és el lema de la convocatòria d'aturada que cerca una pagada econòmica als Estats Units. La crida ha nascut del portal nationalshutdown.org, on s'han programat més de 250 accions a 46 estats, a les quals s'hi sumaran més d'un miler d'organitzacions. Artistes com Ariana Grande, Mark Ruffalo, Jenna Ortega, Pedro Pascal, Jamie Lee Curtis o Edward Norton han mostrat ja el seu suport a aquesta aturada nacional.
I una notícia d'aquesta matinada, l'Assemblea Nacional de Veneçuela ha aprovat la reforma de la llei d'hidrocarburs que obre l'explotació petroliera al sector privat. Una passa històrica, segons les autoritats, i que té lloc enmig de l'acostament polític amb els Estats Units després de la captura i l'extradició del president Nicolás Maduro.
Això passava a Venezuela i al mateix temps el Tresor dels Estats Units emetia una llicència que permet a les entitats nord-americanes participar a totes les transaccions relacionades amb el sector i que fins ara estaven prohibides pel reglament de sancions a Venezuela. Això sí, es prohibeix que ho puguin fer sobre les portes dels Estats Units, però es prohibeix que ho facin a persones o entitats relacionades amb Rússia, l'Iran, Corea del Nord o Cuba.
I una altra notícia de la crònica internacional que han conegut fa poca estona, i és que Rússia ha atacat Ucraïna només unes hores més tard que el president Donald Trump, el president dels Estats Units, anunciés un acord amb el seu homòleg rus, Vladimir Putin, en què Putin es comprometia a aturar els bombardejos sobre infraestructures ucraïneses durant una setmana.
S'hauria llançat un míssil balístic i 111 drons de llarga distància. Segons l'exèrcit ucraïnès, els drons avions s'han dirigit a regions frontereres amb Rússia o a zones properes al front.
Per cert, que el president Trump, el president dels Estats Units, espera mantenir converses amb el govern de l'Iran en els pròxims dies, assegurant que estaria molt bé no haver de fer ús de la seva flota desplegada a la regió després de les seves reiterades amenaces d'un possible atac. Paraules de Trump tot just després que la Unió Europea hagi anunciat que inclourà la Guàrdia Revolucionària d'Iran, volien dir, en la llista d'organitzacions terroristes.
Els ministres d'Afers Exteriors de la Unió Europea estudiaran aquesta aplicació al règim dels ayatolàs en resposta a la repressió del govern iranià contra la població que les darreres setmanes ha causat la mort de milers de persones. L'estat espanyol s'havia mostrat reticents per les conseqüències diplomàtiques que podria tenir aquesta decisió, però dona suport a la mesura.
I ara escoltam també un so que s'ha produït aquesta nit passada a Barcelona.
Bona nit, Barcelona! Avui es passa...
Amb agraïments i amb la perla, així ha sonat Rosalia, a nit passada, al Palau Sant Jordi de la capital catalana en la seva aparició sorpresa al multitudinari concert per Palestina.
Morat, Batgia, la Maia, Lluís Llach, entre d'altres, ja formaven part del cartell de l'esdeveniment, però Rosalia ha estat una sorpresa. Aquest concert estava impulsat per organitzacions palestines de drets humans en el marc de la campanya solidària internacional Act per Palestine. L'espectacle ha tingut lloc el mateix dia, per cert, que el govern d'Israel ha admès per primera vegada la xifra de 71.000 palestins morts en l'ofensiva a Gaza, una dada que fins ara les autoritats del país havien negat de forma sistemàtica.
D'aquí uns segons arribem a les 8:45. Vos deixam amb les desconnexions insulars, amb la informació de proximitat, a l'informatiu matí.
Tres Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Amb Juan Luis Marcos.
Vuit i 45 minuts. Bon dia. Temps ara per a la informació de Mallorca, que passa per la protesta dels policies locals de Palma a Cort per reclamar al Balda que posi en marxa el pla d'ordenació del cos policial. Prop de 200 agents s'han concentrat aquest dijous davant les portes de l'Ajuntament per reclamar una reestructuració de la feina i una millora retributiva. Tot plegat per l'augment dels torns de cap de setmana, festius i nocturnitat. És una situació que, diuen, afecta uns 800 policies. Els sindicats asseguren que el pla hauria d'haver entrat en vigor el 1 de gener i avisen que seguiran amb les protestes si el Balda no el posa en marxa de manera immediata. De seguida en parlam. Abans, però, feim una ullada a l'estat de les carreteres i per això connectam amb la DGT. Juan Amplanes, bon dia. Quina és la situació ara mateix?
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment estaven retencions a l'autopista d'Inca, al vector del polígono de Sant Castelló i a l'incorporació cap a la via de cintura. I a la via de cintura, davant les complicacions habituals de l'altura de Can Blau fins a l'altura de la sortida, cap a la carretera de Solla, i a l'altura se taulera en sentit d'Andratx. I per acabar, volem demanar precaució per les ratxes de vent, on recomanem reduir la velocitat i augmentar les distàncies de seguretat. Això està pel moment. Bon dia.
Gràcies, Juan Amplanes. Facundo Tenaglia és el control tècnic. Fem una pausa i comencem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
IV3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IV3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
Ho dèiem a l'inici de l'informatiu, prop de 200 policies locals de Palma han protestat aquest dijous davant de Cort per exigir al batlle Jaime Martínez el compliment del pla d'ordenació del cos. Els agents demanen una reestructuració de la feina i una millora retributiva, tot plegat per l'augment dels torns de cap de setmana, festius i nocturnitat. És una situació que, diuen, afecta uns 800 policies. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Representants del sindicat CECIF, el sindicat professional de policies municipals, Comissions Obreres i UGT s'han manifestat per demanar al batlle que Palma que compleixi amb el compromís que va adquirir amb ells i que reestructuri una organització que diuen està obsoleta i du 15 anys amb el mateix organigrama. És una mesura que, apunten, beneficiaria la ciutadania. Agustí Sánchez és portaveu del CECIF.
Totalment aturades, la policia està totalment decepcionada en la batlle de Palma perquè ens han enganat. Ens han enganat totalment, ja pot dir el que vulgui, de que estan pendents d'un informe i tot això. Mos és igual perquè mos han enganat. Dia 1 de gener s'havia de posar en marxa el pla d'ordenació. Avui són dia 29 de gener, per tant, t'han tingut temps de sobre.
Els sindicats de policia asseguren que ningú de l'Ajuntament s'ha comunicat amb ells, que fa mesos que demanen aquesta reorganització i que el pla havia d'estar enllestit 1 de gener. Afegeixen que esperen que la convocatòria serveixi com a incentiu. En cas contrari, continuaran les protestes.
La de la policia local de Palma no ha estat l'única protesta davant a Cort. Diversos membres de la Plataforma per la Defensa dels Vellaombres s'han concentrat també per exigir la paralització de les tasques de replantació dels 17 vellaombres de la plaça Llorenç Villalonga que foren tallats el mes passat.
Més d'una desena de persones s'han reunit aquest dijous matí a la plaça de Cort per fer una cassolada i han advertit l'Ajuntament que no aturaran les mobilitzacions fins que obrin un procés participatiu amb els veïns afectats. Les entitats que conformen la plataforma han afirmat que no volen una simple plaça jardinada, superficial i sense ambició, sinó un autèntic bosc urbà davant del mar, que sigui referent europeu, diuen, en sostenibilitat, adaptació climàtica, biodiversitat i qualitat de vida.
Tot això és el que ha passat a l'exterior de Cort, però a l'interior els grups d'Esquerra han demanat a l'Ajuntament de Palma què passarà quan acabi la gratuïtat del transport públic, ja que el preu de la bitllet senzill del bus de l'MT, recordem-ho, ha pujat un euro. Això quan, durant el ple d'aquest dijous, el PP ha demanat a la resta de partits municipals el seu suport per reclamar al govern central els 20 milions d'euros que encara han de pagar per finançar aquesta subvenció.
I en resposta a la petició del Partit Popular, el PSI ha dit que allò realment important és l'increment de preu del bitllet senzill. Ha pujat de 2 a 3 euros per a aquells ciutadans que no tinguin la targeta única i que ja notaran quan acabi la gratuïtat. Escoltem el portaveu Xisco Dalmau.
Perquè avui també era el moment, senyor Deudero, d'explicar què és el que ha motivat l'MT de Palma a incrementar el preu del bitllet senzill del 2 als 3 euros i sabre què li costarà un viatge a una persona jubilada el dia que la gratuïtat no sigui efectiva, perquè no li costarà el mateix que li costava fins ara, li costarà 3 vegades més.
Com també han fet els socialistes, Podem ha criticat el canvi d'argument de l'equip municipal, que ha dit ara defensa la gratuïtat quan al passat va fer el contrari. En aquest sentit, més per Palma, ha criticat les polítiques de mobilitat del PP perquè afirmen van en contra del transport públic. Lucía Muñoz, després Miquel Àngel Conteres.
Señor Deudero, me alegro mucho de que ahora mismo usted defienda la gratuidad del transporte público. Hemos tenido que escuchar todo tipo de argumentos en contra, cada cual más absurdo, y hoy en día pues podemos decir que esa batalla la hemos ganado.
Han vist molts un canvi de discurs molt radical amb el Partit Popular. És a dir, el senyor Deudero ara fa un any mordea que la gratuïtat no havia de ser possible perquè la gent agafava el bus per no suar, no? I aquest era l'argument del senyor Deudero per carregar en contra de la gratuïtat del transport públic.
Després de les crítiques de l'Esquerra, el regidor de Mobilitat de Cort, Antoni Deudero, ha insistit a demanar el suport del ple per reclamar al govern central que pagui els doblers que costaran la gratuïtat del transport públic, ja que ha remarcat només ha confirmat el pagament de 40 dels 60 milions que va prometre.
Déjenle claro a la sociedad, en paralelo a que el gobierno de Sánchez le da miles de millones de euros a otras comunidades autónomas, los concejales de este pleno municipal están de acuerdo en el reconocimiento que ha hecho el gobierno de Sánchez de que los 40 millones eran insuficientes y que han de ser 60, que lo negaron de forma reiterada.
Això quan d'aquí dos mesos la targeta ciutadana deixarà de ser vàlida com a títol de transport per la introducció de la targeta única que integra trens, metro i autobusos de tota l'illa.
I de Palma anem ara a Felanitx perquè atendrà 8 habitatges públics nous destinats a la gent gran que té dificultats per trobar un lloc on viure. Es començaran a construir enguany a l'antic hospici del municipi.
16 habitacions d'aquest antic asil, ara en desús, es convertiran en 8 habitatges públics. Els destinataris seran persones majors de 65 anys que duguin 10 anys empadronades al municipi, no siguin dependents i tinguin dificultats per accedir a un habitatge. Cada apartament comptarà amb una habitació, una sala, cuina i bany amb una superfície aproximada de 40 metres quadrats, a més de zones comunes. El projecte compta amb un pressupost d'1.300.000 euros i s'espera que enguany puguin començar les obres. Escoltant José Luis Mateo, conseller d'Habitatge, després Catalina Soler, batllessa de Felanitx.
8 viviendas que además van a contar también con espacios comunes donde compartir, espacios comunes donde convivir y hacerlo además en un lugar tan especial y tan emblemático para Felanitx como es este.
És un cas que mos passa molt sovint, però gent que en el seu moment va venir a Felanitx, que se va posar a anar de lloguer, un lloguer que podien assumir fàcilment perquè eren persones treballadores, i que ara, davant un boom de necessitat de vivenda, se troben que el propietari d'aquella vivenda no els vol renovar el lloguer.
I l'IMAS mobilitzarà 5 milions d'euros en diferents línies d'ajudes i subvencions adreçades a residències de gent gran, persones amb discapacitats i entitats socials.
Per a 26, la segona convocatòria d'ajuts a residències municipals engegada l'any passat tornarà a comptar amb un pressupost de 3 milions d'euros.
Amb aquest apunt arribarem a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Falten 5 minuts per les 9 del matí. Anem ara amb el cinema. Perquè els pianos ens duen avui una cartellera ben carregada amb uns títols que sonen a Òscar i d'altres a nostàlgia. Per on començar, amb Sandra Martínez?
Bon dia, si et sembla, comencem, Ansel, per una pel·lícula que aspira precisament a 9 Òscars, Martí Suprem.
No puedo mantener a tu madre el resto de mi vida.
No hará falta, porque voy a progresar.
Diuen que serà un clàssic, que té la velocitat del millor Casavets, l'aire d'Scorsese de Hockey Noche, i diuen també que és la millor feina de Timothée Chalamet. I deu ser així, però sincerament, la promoció amb Chalamet i companyia passejant-se per mig món vestits de taronja ha arribat a embafar. Tampoc a priori la història d'un barrut que vol ser el millor jugador de ping-pong acaba d'entusiasmar, però confiança en qui l'ha vista i cap al cinema falta gent.
Mira, yo no sé cuánto tiempo más piensas tú estar haciendo del mismo. Yo necesito hacer otras cosas, ¿me entiendes?
Tú no haces teatro, ¿no, Miren?
No, a ella le gusta.
I si Martí Suprem és un imprescindible pels fans de Chalamet, aquesta Aïda i Vuelta és la vostra tria si fora o alguns dels milions de persones que durant 10 anys vareu seguir les desventures dels personatges políticament incorrectes que encapçalaven Carmen Machi i Paco León. És precisament León, Luisma, qui dirigeix aquest retorn que juga entre realitat i ficció, entre persona i personatge, i que és més una tragicomèdia que una altra cosa. I si esperàveu un nou capítol de Bon de Veres, no vos desanimeu, perquè els títols de crèdit, un QR vos hi facilitarà l'accés.
Si no pagas, tendrás que irte.
I si vos agrada Anora, probablement La xica zurda també ho faci. Mitja autobiogràfica és el debut de Xinxin Zhou, la col·laboradora habitual de Shaun Baker, el director d'Anora, que aquí intercanvien els papers i li fa de coguionista, muntador i productor. Rodada amb iPhone per estalviar, però també per facilitar gravar sense gairebé intervenir a l'entorn, asseguren que la directora ha aconseguit fer dels seus records una cinta lluminosa.
¿Vas a cazar un jabalí? ¿Linda de contabilidad?
I Sam Help ho tenia tot per ser una gran pel·lícula, Sam Raimi a la direcció, Rachel McAdams de protagonista, però Raimi aposta més per l'humor que pel terror i McAdams està més que desaprofitada. Una mescla de Misery i Nàufrago de sèrie B. Au, ja estan sent repassada feta, però ja sabeu que la cartellera hi ha molt més.
I ara, com cada divendres, escoltam els sons de la setmana.
Ha estat una estona llarga, però feguent la neteja de tots els escombros que estan al redor d'aquesta persona, han pogut en aquests moments alliberar aquesta persona.
Se ha mencionado, y lo quiero aclarar también, que en ese tramo de vía hay otros raíles, otros tramos de la época inicial de puesta en marcha.
En el momento en que sepamos exactamente cuál ha sido la causa de la rotura, lo que sí que vamos a ver es por qué se encontraba así esa soldadura.
El señor Sánchez no le puede pedir a nadie que dimita por falta de gestión o por mentir, porque eso supondría la dimisión de él mismo.
Tota l'agricultura intensiva té molt de problemes per sobreviure degut a que li han llevat molt de productes químics per poder seguir fent feina, no? I això suposa un canvi important en la manera de fer feina que no tothom està preparat.
Si has estat ja estan ja queixosos, és de Balears, i estem més, tenim més dret perquè patim la doble insularitat.
Esta regularización extraordinaria de personas migrantes significa que tendrán papeles todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025.
Dar papeles no garantiza la integración. La integración no se decreta.
Voy a beberme hasta el agua del mar. Si eso puede lograr que te olvide.
El día que desaparezca la música de Baleares tradicional o la de Castilla, pues habremos perdido catedrales en forma de legado artístico, y creo que es muy importante usarla no solo por hacer un ejercicio de algo que puede parecer anacrónico, que no lo es, sino porque es divertido y porque, por ejemplo, en nuestro caso sigue viniendo gente a querer disfrutar de esa música.
Hem arribat a les 9, ara és moment de repassar quines són les notícies més destacades d'aquest matí de divendres. La Policia Nacional ha detingut 6 persones relacionades amb les amenaces i els tirs que es van produir a la barriada de Verge de Lluc de Palma dilluns passat.
El grup d'homicidis ha arrestat els presumptes autors després de la investigació per aclarir els fets. Recordem que 2 persones resultaren ferides de manera lleu en aquest succeït.
I el salari mínim interprofessional augmentarà un 3,1% amb efectes retroactius des de dia 1 de gener. Així ho han acordat aquest dijous el Ministeri de Treball i els sindicats amb el rebuig de la patronal COE.
Seran 37 euros mensuals més, la qual cosa el situaria a 1.221 euros per 14 pagues que seguiran sense haver de tributar l'IRPF. Unai Sordo és el secretari general de Comissions Obreres.